Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Novament amb vostès per a comentar la litúrgia dominical. Avui, que som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, escoltarem i conversarem sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 20 de durant l'any. I ho farem, com sempre, amb la col·laboració imprescindible dels nostres tertulians. Avui, Maria Carme Girard, Xavier Francino i mossèn Melcior Querol, els qui tot seguit presentarem. Maria Carme Girard és organista del Santuari de Núria, membre del Seminari del Poble de Déu i component de l'equip pastoral de la Vall de Ribes. Hola, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Xavier Francino és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Hola, què tal, senyor Francino? Bé?
Pues satisfet, content d'estar aquí.
Gràcies. Després de l'Assumpció els toca treballar un altre cop diumenge. Bé, contents de que siguin aquí, eh?
I... Tenim butlla del bisbe.
Ah, sí, no? Sí. Ah, això no ho sabíem, eh? Sí. Fa bé de dir-ho. Això se sentirà per tot arreu, eh?
Sí?
Sí, sí.
Bueno, no dic cap mentida.
No, no. És bé. Mossèn Melcior Querol és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria. Hola, què tal?
Hola.
Amics, Maria Marín, qui us parla, presenta i condueix el programa i els ha saludat en nom de l'equip que prepara cada setmana per a vostès la taula de l'Evangeli. L'Àlex Alzina té a les seves bones mans el control de so. Som-hi, doncs, ja.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 20 de durant l'any és del llibre de Jeremies i del capítol 38.
En aquells dies, algun dels principals de Jerusalem digueren al rei: que Jeremies mori d'una vegada. Aquest home no fa sinó desmoralitzar el guerrers que queden a la ciutat i tots els restants del poble. Aquest home no vol el bé del poble, sinó la seva perdició. El rei Sedequies els respongué: està a les vostres mans. El rei era incapaç de negar-los res. Ells, doncs, prengueren Jeremies i el tiraren a la cisterna de Melquies, fill del rei, situada al pati de la guàrdia. Li baixaren amb unes cordes. A la cisterna no hi havia aigua, sinó fang. Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors Abdemelec, un home del palau reial, anà a trobar el rei a la porta de Benjamí i li digué: rei, senyor meu, no està bé això que aquests homes han fet amb el profeta Jeremies. L'han tirat a la cisterna i ara, que ja no hi ha pa a la ciutat, es morirà allà dintre de fam. Llavors el rei donà aquesta ordre a Abdemelec, el cusita: emporta tres homes i treu de la cisterna el profeta Jeremies abans no es mori.
Versets que ens indiquen la situació crítica del profeta Jeremies en temps del rei Sedequies. Això estem parlant del segle VI abans de Crist. Jeremies representa el tipus de profeta no acollit com a tal pel seu poble, el que més penes pateix a causa de la paraula que anuncia, però també el profeta que treu de la seva situació límit la força de la seva acció profètica, entre altres coses. Si volen contertulians, doncs podem actualitzar doncs aquestes paraules, perquè de profetes avui també n'hi ha, no?
Sí.
O n'hi hauria d'haver, o què? digui, mossèn.
Aviam, tota persona que aprofundeix en el sentit de les coses, que diu la veritat a la llum de l'Evangeli, xoca amb la mentalitat mundana. Aleshores tenim aquí el cas doncs, del profeta Jeremies, que diu la veritat. I aleshores, quan dius la veritat, fàcilment et trobes amb el que comentàvem al darrer programa, la realitat de l'hospital mal, el mentider, no? Que et capgira les coses. És un text molt característic de que el mentider capgira les coses. Ell diu la veritat...
I els profetes sempre som així, que són el maltinguts, sempre són gent que molesta, no?, quan una persona interpel·la el poble, quan una persona ens interpel·la, Penso que de profetes ho som tots aquells que hem sigut cridats per Déu, no? A la comunitat cristiana, tots hauríem de ser profetes i tots ens hauríem de deixar interpel·lar pels profetes, que són els germans que tenim al costat, que de vegades també molesten i també tirem el pou aquell que de vegades ens fa una interpel·lació o que no ens agrada el que ens diu. I després també la valentia que hem de tenir nosaltres de vegades a dir les coses, no? Un pare quan ha de dir que no un fill, o una persona que és catequista que ha de corregir doncs, a aquell grup de nens perquè els hi ha d'ensenyar doncs, com s'ha d'actuar, a demanar perdó, a corregir formes i maneres que et venen molts inputs de fora de la societat que de vegades lluitar contra això és molt difícil. No sé, Xavier, tu que ets pare de família...
La veritat sovint és incòmoda i desfà grans muntatges, estructures de poder, d'estructures econòmiques, necessitats fictícies que ens han creat per benefici d'uns pocs, estructures de poder muntades sobre circuits que es retroalimenten. Tenim una situació política que penso que a hores d'ara a tots se'ns fa tan evident que la veritat és incòmoda, fins al punt que ja no és que no es conegui, no, és que jo crec que hi ha una sèrie de trets, de circumstàncies bàsiques en la nostra situació actual que tothom n'és conscient de que ho són, però no les volem sentir, no volem reaccionar, no volem actuar en conseqüència, perquè això s'emportaria per davant doncs, molts negocis, moltes situacions creades. La veritat, com aquí els hi deia Jeremies, que en definitiva li deia entrega't als caldeus, perquè serà l'única forma en què te salvaràs tu i el teu poble.
Però vols dir que el problema d'ara no és que la veritat es ven com si cadascú tingués la seva veritat i de la seva veritat, la seva llibertat, i aleshores aquí som individus aïllats, sí, que cadascú amb la seva veritat i la seva llibertat fa el que vol.
Sí, amb això hi va lluitar molt el papa Ratzinger, contra aquest relativisme. Jo tinc la meva veritat, tu tens la teva veritat, i les dues veritats, pel sol fet d'existir, són igualment valuoses. Hi havia un diari que deia, l'opinió que més importa és la teva, home, doncs depèn de qui siguis tu, depèn de com hagis format aquesta opinió, depèn de si aquesta opinió és una opinió informada, ben formada, raonada, etc. Depèn de quina opinió sigui, doncs importa, i depèn de quina sigui, doncs francament no.
Ara... No pots opinar des de la ignorància.
Esclar, però en aquest moment tothom opina i l'opinió de tots pretén tenir el mateix valor. És una situació de relativisme que, en definitiva, a base de tal proliferació de veritat, la veritat queda amagada, queda oculta i queda desvirtuada, en definitiva. O sigui, quan hi ha tanta veritat, potser no és res veritat.
I tampoc no és normal que hom cedeixi a la veritat de l'altre, suposadament que sigui veritat.
No, però és que arriba un punt que no hi ha una cessió a la veritat de l'altre, sinó que hi ha compartiments estancs. Tu tens la teva, jo tinc la meva, i ja no faig res ni per convèncer-te tu ni per deixar-me convèncer per tu. És on anem a parar, una situació d'un individualisme exacerbat, cadascú té la seva veritat, i tu m'has de respectar la teva, tu m'has de respectar la meva, i jo pues, te respectaré la teva perquè, en definitiva, m'importa un bledo.
Sí, però en el fons aquestes veritats, entre cometes, són... Vull dir que en el fons aquestes mentalitats són gent com molt manipulada per als mass medias i per la societat del consum. Sí. O sigui, en el fons, quan tu vas a fons amb una persona, jo, per exemple, que treballo amb jovent, no? I tu dius, però tu realment volies comprar-te aquesta roba o aquesta marca? No, perquè és que està de moda. O bueno, està de moda. I tu depens de la moda? O és perquè realment a tu et queda bé, t'agrada? O sigui, realment fas tu l'elecció d'allò? O la teva llibertat està subestimada al que et venen que tu has de comprar perquè si no seràs feliç? Vull dir que també hem d'ajudar l'ésser humà, una mica hem de fer profetes.
És que hi ha molta gent estudiant aquest tema en els àmbits de la publicitat, en els àmbits de les campanyes polítiques.
Bueno, jo per això ho dic, perquè a veure, jo vaig estudiar relacions públiques, sí, i en aquest sentit la manipulació que hi ha al darrere
absoluta,
per poder vendre un producte
absoluta.
És impressionant. Vull dir, et fan estudiar sociologia, psicologia i una sèrie d'assignatures per poder manipular l'ésser humà. O sigui, és impressionant.
I per crear la teva veritat i per imbuir en l'altre una
Exacte.
veritat que li fas creure que si ell no participa d'aquella veritat, doncs no queda lliure. Fora del sistema, no és exacte, no queda... Mai per voler ser lliures hem estat tan esclaus, mai buscant la llibertat se'ns ha fet tan esclaus com penso que som en aquest moment.
És la gran paradoxa de la vida. I no n'aprenem, es veu, no n'aprenem.
De moment sembla que no. Sembla que ens costa,
per això
som durs.
Ho pregunto, de no n'aprenem.
Per això haurien de ser profetes. Sí. Vull dir, els cristians haurien de tenir com molt clar de poder oferir com aquesta llum de dir... alliberem l'home d'aquesta esclavitud, no? que té el segle XXI ara.
I aquí
ara.
Sí que jo crec que, més enllà del discurs oral, que el que puguem estar fent nosaltres ara, sí que l'exemple és essencial.
Esclar,
aquí l'exemple vital penso que és un dels àmbits en què més fàcilment traspassa a l'altre, perquè la insatisfacció, en definitiva, de tota aquesta massa que s'està deixant portar per les modes, per les necessitats creades, per la necessitat d'estar a l'última, de tenir la segona, la tercera o fins i tot la quarta residència, de tenir un cotxe guai, etc. Tot això, en definitiva, ens du a la insatisfacció.
Bueno, aleshores... Ara ja amb la crisi ja no és tan possible, tot això.
Bueno, la insatisfacció, la indignació.
Exacte.
El problema és per on busques la teva sortida. Te'n vas a la Puerta del Sol o reflexiones i dius potser és que hi ha encara la meva vida cap a un camí que no és.
Haurem de posar l'esperança en el Senyor, com diu el Salm d'avui, no? Senyor, no tardeu a defensar-me.
Aquest Salm és el 39, que té aquesta 39. Resposta. Doncs, volen dir-hi alguna cosa? Posem el Sió?
Mira, aquest salm expressa la realitat d'una persona que està, com avui diríem, desnonada, que està en crisi, que res no funciona i que es troba dins del fang.
A mi hi ha dos aspectes, és a dir, és el qui està en el fang i posa la seva esperança en el Senyor, però si ens fixem en la lectura del llibre de Jeremies, si Abdemelec no hagués anat a veure el rei i li hagués dit, escolta'm, que tens allà Jeremies que està a punt de morir-se, Jeremies allà s'hagués quedat. És a dir, nosaltres hem de ser instruments d'aquesta obra del Senyor. Confiem en el Senyor, però siguem instruments de l'obra del Senyor perquè aquest pugui actuar també en tots.
Els sembla bé, doncs, això que acaba de dir, Xavier? Bé, doncs, ara sí, jo crec que seria interessant que passéssim a escoltar la segona lectura, si no hi ha res a afegir amb aquest salm, no? Ok, doncs vinga, segona lectura de la Carta als Cristians Hebreus i del capítol 12.
Germans, envoltats d'un núvol tan gran de testimonis que ens ensenyen com hem de viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i del pecat que amb tanta facilitat ens lliga i, sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el du a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, acceptar el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que havia de passar. Així, s'assegué a la dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell que aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors. Així, no us deixareu abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang.
Un fragment que continua el text de diumenge passat de la Carta als Hebreus i ve a dir-nos que els nostres avantpassats en la fe ens acompanyen en el nostre caminar vers la meta, a perseverar i a acabar la cursa de la fe. Quina lectura en fem d'aquest text als nostres dies? Va, posem-hi els problemes que hi ha.
Sant Pau devia ser un personatge fantàstic i, entre altres coses, estic segur que ja practicava el footing.
Perdó, aquesta és de la Carta als Hebreus que, pel que sembla, no era de Sant Pau. Però bueno.
Hi ha gent que ho pensa, però òbviament no es pot dir que sigui...
De totes formes, és recurrent en el seu símil del corredor,
sí.
De l'entrenament,
sí.
De l'esforç, dels objectius. Aquí Sant Pau torna a fer la metàfora del corredor, que l'empra sovint i se l'aplica ell mateix. Ell diu, haig corregut fins a la meta, he caigut i mai aixecat, i al final doncs, tindré el premi que mereixo. Igual que el corredor mira de no carregar-se amb pes inútil perquè tot ho subordina a arribar el més ràpid possible i de la forma més eficient a la meta, doncs aquí pues, nosaltres també ens hem de desfer de tot allò que no és imprescindible. La cursa cap a la salvació ens exigeix desfer-nos de tot pes inútil, de tot el que ens estorba, de tot el que ens distreu forces. I això és el que ens ve a dir Sant Pau. O sigui, després, el nostre objectiu és Jesús, com l'objectiu del corredor.
I tenim present que tenim un núvol ple de testimonis al nostre... Vull dir, que no anem sols a la cursa, vull dir, que anem acompanyats per tants i tants sants, no? I tanta gent que viu la mateixa cursa, la mateixa fe i el mateix camí. I penso que també és important que comença amb la dimensió comunitària, no?
Bueno,
la
Sant Pau, cursa
envoltats de testimonis.
Diu això després de fer un repàs de tots els personatges de l'Antic Testament que havien tingut fe en Déu. Sí. Aleshores, per ell els testimonis són tots aquests que comencen amb Abel, i després ell fa un llarg repàs de tot l'Antic Testament i diu, amb tots aquests testimonis que tenim de la fe, diu, esclar, ells van fer els mèrits, però no se'ls hi ha donat la promesa. La promesa ens l'han reservat a nosaltres a través de Jesús.
I després és important també aquesta cursa. Jo penso que aquí diu una paraula important, no? Tenir la mirada fixa en Jesús. Penso que això és la pregària, no? Que durant la cursa hem d'estar en pregària contínuament, que és a la presència de Jesús contínuament, perquè si no et pots desviar del camí de la cursa i
sí,
sortir del camí.
I connectant amb el que dèiem abans, discernir el que és necessari del que no ho és. El que són objectius del que són miralls. El que és real del que és fictici. I tot això que se'ns intenta carregar a sobre, posar dins de la motxilla, la broma de tots els campaments que amunt li posen pedres a la motxilla. Sí. Nosaltres ni portem moltes de pedres a la motxilla.
A veure, mossèn Melcio, què dius d'aquí?
Jo diria que amb aquesta cursa que dèiem ens parla el text d'una prova que ens ha estat proposada. Crec que fa falta que les persones... En la nostra vida constantment anem prenent decisions. Aleshores, el que no podem fer mai és fugir, eludir la prova. Hem de saber respondre sempre, doncs, estimant davant de la dificultat, davant de la prova, i de proves cada família, cada persona en té. I el que és important també és el que deia la Maria Carme, que enmig de la prova sempre has de mantenir la mirada fixa en Jesús. Perquè ara que estem en l'any de la fe, aquest text ens en parla especialment, doncs, de viure la fe i que Crist ens ha obert el camí de la fe. Per tant, és un temps molt adequat per prendre consciència de com visc jo la meva fe en la prova que m'és proposada en la meva vida.
Però clar, aquestes proves són molt senzilles. A vegades estan en el nostre caminar quotidià, en el nostre treball, en la relació amb la nostra família, amb els amics... No són aquestes proves a la nostra ment només, sinó que són reals.
Són reals, sí, són reals, i tantes vegades tu voldries totes les proves que et volguessin posar menys la que et toca.
Home, de fet, aquí ens parla que la felicitat, que Jesús, per arribar a la felicitat autèntica, ha de passar per suplici de la creu, vull dir que les proves formen part del caminar històric, no? Vas cap a la felicitat, tens la felicitat, però participes també de la creu.
L'Evangeli ja ens parlarà. A veure com ens en sortim, comentant-lo, perquè déu-n'hi-do l'Evangeli d'aquest diumenge. Recordem, doncs, als nostres oients que estem compartint aquesta tertúlia, comentant les lectures de la missa del diumenge 20 de durant l'any, amb la Mari Carme Girard, organista del Santuari de Núria, membre del Seminari del Poble de Déu i component de l'equip pastoral de la Vall de Ribes, amb Xavier Francino, que és pare de família, notari a la Seu d'Urgell, i amb mossèn Melcio Querol, rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria. Ara sí, escoltem l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 12.
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles:
he vingut a calar foc a la terra. Com voldria ja veure-la cremar? He de passar la prova d'un baptisme. Com em sento el cor oprimit fins que no l'hauré passada? Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la divisió el que he vingut a portar. Des d'ara, dins una mateixa casa, n'hi haurà 5 de dividits, 3 contra 2 i 2 contra 3.
El pare renyirà amb el fill i el fill amb el pare. La mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare. La sogra renyirà amb la nora i la nora amb la sogra.
Deia també a la gent:
quan veieu sortir un núvol a ponent, dieu tot seguit: ja ve la pluja. I efectivament, la pluja arriba. I quan el vent bufa del sud, dieu: farà calor. I en fa. Hipòcrites, vosaltres sabeu endevinar el temps per l'aspecte de la terra i el cel, i ara no endevineu quins moments esteu vivint? Perquè no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer.
Jesús parla de la seva missió com d'un foc que ha vingut a calar a la terra. Sorprèn que Jesús digui que no ha vingut a portar la pau. Ens desconcerten una mica aquestes paraules? Fereixen els nostres sentimentalismes? O són paraules només? Què pensen?
Quantes hores disposem per parlar sobre aquesta lectura?
Doncs mira, exactament 9 minuts.
Jo no ho sé, però jo el que observo és que una mica les homilies, quan toca aquesta lectura, els capellans, i ara no és per carregar els capellans, una mica tracten la primera i la segona, però de l'Evangeli no en parlen gaire, eh?
Fugen d'estudi. A veure, doncs preguntem-li a un laic, perquè si preguntem al mossèn...
Potser sortirà d'estudi.
Sí, sí. A veure, Xavier, vostè què hi diria d'aquesta lectura? Si vol, eh?
No, Jesús ve a portar la pau. Jesús, quan s'apareix als deixebles, els diu: la pau sigui amb vosaltres, i els hi repeteix. I això és una expressió recurrent. Ara bé, la pau que ens porta, la pau que ens encomana... Jesús no és la pau dels fariseus, la pau dels benestants, la pau dels instal·lats. La pau que ens porta Jesús és la dels que el segueixen en esperit, la que el segueixen en esperit i en veritat. La pau d'esperit que sovint exigeix i comporta conflicte i enfrontament amb la injustícia, amb la desigualtat, amb la inconsciència, amb la que destruïm el medi ambient, amb la indiferència amb la que abusem dels febles, l'egoisme del que es posa a ell davant del nosaltres. Aleshores, és una pau que crea conflicte. No és una pau passiva. És una pau que és activa, que s'imposa, que exigeix una actitud d'enfrontament davant de la injustícia i davant de, moltes vegades, les actituds dels altres. Un enfrontament cristià, però enfrontament en definitiva.
A veure, i del foc, qui parla del foc? Va.
El foc és el que crema i crema la palla, crema tot el que ha de caure. Llavors, Jesús ens ha vingut certament, com deia en Xavier, a portar la pau, però primer s'ha de cremar la palla, per poder tenir la pau autèntica, perquè la pau és sinònim de la unitat, de tenir un sol cor i una sola ànima. Aleshores, aquí, evidentment, això no és mai un pacifisme, clar. Un pacte en el pacifisme, un pacte en la mentida, un pacte en dir: mira, jo tinc la meva veritat, tu tens la teva veritat, no ens barallem mai, cadascú fa el que li sembla, i així doncs ens sentim units en un individualisme mentider. Aleshores, això és el que Jesús de cap manera tolera. Ell ve a dividir-nos...
Sí, no ens barallarem, però tampoc no m'impliques en els teus problemes ni en les teves necessitats. Els teus problemes són com la teva veritat, són teus.
És una pau falsa, en el fons, no? Vull dir, la pau... Sí, sembla contradictori, perquè la pau és unitat. I sembla que Jesús digui: no us vinc a portar la pau, si us vinc a portar la divisió. Ell, que és la unitat per antonomàcia, no? Vull dir, la Trinitat és unitat i Jesús és unitat. En canvi, diu aquí... Clar, en el fons està dient: la pau que vosaltres us penseu que és pau, no? Que és una pau que és el que deia el Xavier i el que deia mossèn Melcior, no? Que és una pau falsa, que en el fons és un pactisme amb la mentida que ens fa estar tots... No, jo sé fins a on arriba el límit d'ell, per no barallar-nos, doncs fem un pacte, no? I aleshores aquí, a mi m'agrada la paraula aquesta, que hipòcrites, no? És a dir, sabeu de tot, sabeu tot com funciona, però no sabeu realment com ha de funcionar, no? O no us plantegeu de dir: realment defenseu l'autèntica pau, doneu la vida, sou testimonis, com jo he sigut, no? De l'autèntica unitat, quina és... Bé, jo em pregunto això, no? I aleshores, clar, aquí crees conflicte, perquè quan replanteges en les famílies, en les comunitats, estem donant testimoni de l'amor de Crist, vivim, ens estimem, aleshores aquí molestes una mica, no? Perquè, clar, jo ja faig la meva part, tu ja fas la teva part...
Sí, i tornem a la primera lectura que es converteix en incòmode. Es converteix en incòmode el qui vol canviar les coses, el qui vol aquesta pau sigui una pau activa i compartida per tots.
Però bueno, avui en dia que parlem tant de l'evangelització, no?, i de l'any de la fe i de l'any de l'evangelització, jo plantejo potser que menys discursos i més comunitats vives que es vegin que estan vivint la fe en Jesucrist. Perquè això és el que necessitem, això és el que necessita el món, un nucli, encara que siguin petites comunitats, petites parròquies, petites comunitats diverses que hi ha a l'Església, famílies... Que ens estimem,
però a veure,
que no vivim un pactisme també dins
l'Església. Divisió que Jesús ve a portar, he vingut a portar. És la divisió que he vingut a portar, diu Jesús. A veure, com hem d'entendre aquesta divisió? Perquè ell ho explica molt clar aquí. Aleshores, això sembla que no lliga, que Jesús digui que ve a portar la divisió quan demana unitat.
A la vida hem de tenir el criteri de dividir el juny del blat. Vull dir, nosaltres hem de saber... que és el juny i que és el blat, i quedar-nos amb el blat, i saber cremar el que no és blat.
És tenir discerniment.
En aquest sentit és el discerniment entre el bé i el mal, no? Vull dir, cremar tot allò que no és, i en les relacions humanes també.
Però, per exemple, seguir Jesús vol dir que no és fàcil, no és seguir els sentiments que té la major part de gent, o que tenim la major part de gent del món, en el sentit de seguir el tarannà de la gent que no té Déu, per exemple, o que no creu en Déu, perquè no vol o perquè sigui. No, clar, estem parlant d'una divisió seriosa que Jesús, per dir, està posant-se ell per damunt de tot, com ha de ser. Aleshores, ho copsem això, els cristians? Xavier, què li sembla a vostè?
Jo crec que aquí també entra la segona part. Diu, sabeu interpretar els signes del cel, és a dir, les orenetes volen baixes, per tant, doncs, plourà, i veig que hi ha núvols a l'horitzó, i per tant, doncs, i en canvi, interpretem els signes dels temps del que ens està passant, o la interpretació que en donem és absolutament desviada, també. O sigui, quina és la conclusió que traiem d'aquesta crisi de valors, crisi econòmica, crisi política, crisi moral, crisi social? Quina és la interpretació que en donem? És encertada? I el diagnòstic i la reacció que en tenim?
Bueno, i després jo penso que sí, perquè que crea divisió, perquè jo que estem a l'escola catequètica, arribes a de vegades quan sents testimonis de gent gran, no?, que tant els costa avui en dia, que els fills ja no creuen o han perdut la fe, o ja no es plantegen la fe com se l'han plantejat els nets, i que ells incomoden, i tu per què hi has d'anar a missa? O sigui, els hi plantegen, i tu per què hi has d'anar a missa el diumenge? Pues si tenim una festa, i l'àvia cada dia, doncs... Vull dir que sí que crea com un... Crea una divisió, crea una expectativa, no? I ens hem de saber mantenir ferms. Jo m'admiro aquesta gent perquè, malgrat són els propis fills i els nens de vegades que els hi qüestionen, ells el diumenge, si a les 11 tenen l'Eucaristia, a les 11 van a l'Eucaristia. I com de vegades això... De vegades cedim massa als cristians davant de la parella o dels fills i ens, per dir, ens venem per no tenir que discutir, no? I a vegades hem de crear aquesta divisió de dir, no, per a mi el primer és Jesucrist.
Sí, però és que hem de valorar el que tenim.
I hem de donar testimoni, també.
Hem de valorar i hem de considerar que té valor i que això es pot transmetre ara. Després, Déu hi ha de fer la seva, també.
Molt bé, doncs, amb aquestes paraules que ens ha deixat per a reflexió i interpel·lació en Xavier Francino, donem per acabat el programa d'avui, en què hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia del diumenge 20 de durant l'any. Gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. També gràcies als nostres tertulians, sense els quals no hagués estat possible el programa. Gràcies, Xavier Francino, doncs.
A vosaltres.
Gràcies, mare Carme Girard.
Gràcies.
Gràcies, mossèn Melcio Carol.
A vosaltres.
I també, amics, gràcies pels seus missatges de correu electrònic que ens fan arribar comentant-nos quelcom del programa, suggeriments o opinions. Gràcies per fer-nos progressar. També sàpiguen que poden continuar fent-ho a la nostra adreça taulaevangelia@radioestel.cat, taulaevangelia@radioestel.cat. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.